Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Àlex Bosch. El vent es tornarà a reforçar les pròximes hores a les comarques de l'Anoia, l'Alt Penedès i el Baix Penedès al matí. S'hi afegiran altres comarques del litoral i prelitoral de Barcelona i Tarragona. Aquest diumenge s'ha reobert pel trànsit l'autopista AP7, que ha estat tallada 35 hores en sentit nord a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant per l'accident d'un camió. També s'ha aixecat la prohibició de circulació de camions de gran tonatge i Renfe ha establert el servei de llarga i mitjana distància entre Catalunya i el País Valencià. La gestió de l'episodi de vent per part de la Generalitat ha generat queixes d'alguns alcaldes de les Terres de l'Ebre. Aquest diumenge les ha respost la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
Des del govern valorem que en cada moment s'han pres les decisions que s'havien de prendre, sempre pensant en la seguretat de les persones.
Des de la mitjanit de dissabte fins aquest diumenge al matí s'han comptabilitzat 1.100 trucades al telèfon 112 d'emergències i els bombers han rebut més de 800 avisos relacionats amb el vent. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Carola Gil.
Salvador Illa reprèn aquest dilluns l'activitat després d'haver estat un mes de baixa. El president de la Generalitat encara no s'ha recuperat del tot, però els metges creuen que pot tornar a treballar. L'agenda d'Illa s'obrirà amb un discurs institucional.
Dilluns i divendres hi ha convocada vaga de metges a Catalunya. Reclamen un conveni propi, diferent del d'altres professionals sanitaris. També protestaran divendres i no descarten convocar més aturades si Salut no atén les seves reivindicacions. Els serveis mínims garanteixen les urgències i els serveis essencials. L'atenció primària funcionarà al 25%.
Nova setmana amb la circulació ferroviària alterada. La línia RL4 de Rodalies s'ha tallat entre Cervera i Calaf només unes hores després que s'hi hagués restablert completament la circulació. I encara hi ha 70 punts amb limitacions de velocitat per fer reparacions. Tot plegat fa que durant la crisi de Rodalies hagi baixat el nombre d'usuaris fins a un 25% alguns dies.
Acaba la conferència de seguretat de Múnich amb crides a enfortir els valors i les institucions europees. La presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, assegura que la puntada de peu al cul de trama a Europa ha unit més que mai els seus líders. I el secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, ha volgut aclarir que no pretén que el vell continent sigui vassall dels Estats Units. Pas important per localitzar i identificar centenars de brigadistes internacionals antifeixistes que van morir a la Guerra Civil Espanyola. Segons ha avançat Catalunya Ràdio, dues investigacions inèdites han pogut concretar els noms i el lloc on van desaparèixer 268 combatents voluntaris. La majoria eren italians de la brigada Garibaldi i del batalló txec Balcànic que van lluitar al front de l'Ebre.
S'ha aconseguit saber qui eren, per què van lluitar aquí i on van morir. L'historiador de Direcció General de Memòria Democràtica, Jordi Martí Rueda, ha explicat a Catalunya Ràdio que s'ha aconseguit creuant dades d'arxiu, bibliografia històrica i informació militar de l'època.
Ens ha permès detallar el dia a dia d'aquestes unitats i la data en què cada persona hauria desaparegut, cosa que ens permet acotar molt el lloc on hauria pogut desaparèixer. Això ens serveix molt perquè si un dia trobem una fossa o trobem unes restes humanes en una zona, en una cota concreta, doncs podem fer una suposició de a quina persona podria o quines persones podrien pertànyer a aquelles restes.
La Direcció General de Memòria Democràtica ha documentat 1.139 brigadistes antifeixistes morts a Catalunya durant la Guerra Civil. Són la meitat dels que van perdre la vida en combat.
Esports, aquest dilluns es tanca la jornada 24 de primera divisió amb el derbi entre el Girona i el Barça a Montilivi. El partit començarà a les 9 del vespre, des d'una hora abans, a la sintonia de la TDT de Catalunya Ràdio.
Els blaugranes tindran Rafinha disponible, però estaran sense Rashford, mentre els gironins no podran comptar amb Unai ni Àlex Moreno, però tindran la novetat del nou porter Rubén Blanco.
Jugats aquest diumenge a primera divisió, Oviedo 1, Atlètic Club 2, Rayo Vallecano 3, Atlètic de Madrid 0, Llevant 0, València 2 i Mallorca 1, Betis 2.
En bàsquet, triple derbi català aquest diumenge a la Lliga ACB, Barça 97, Manresa 60, en un partit on el jugador de 16 anys, Nicola Kusturica, s'ha convertit en el jugador més jove de la història del Barça en anotar una cistella a la Lliga. També aquest diumenge a Lleida 81, Girona 93 i a la Lliga Femenina una Uni Girona 88, Cadí la Seu 64.
I als Jocs Olímpics d'hivern aquest dilluns a les 10 del matí, el català Quim Salarich comença la seva participació a Milà Cortina d'Ampezzo. Ho farà a la primera mànega de l'eslàlom d'esquí alpí. La segona mànega serà a 2:15.
Fins aquí les notícies.
De seguida ens despleguem per tot el país per explicar-vos...
Hi ha retards i cancel·lacions, però no hi ha caos. El govern diu que dilluns...
Regularització extraordinària de centenars de milers d'immigrants. I en la informació internacional, la Unió Europea signa un nou acord...
Tenim algunes afectacions per neu, menys que ahir, però...
La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Catalunya migdia.
Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
Amb Òscar Fernández.
Cada dia a les dues.
I a partir de les tres...
L'espai de reflexió a la tertúlia.
Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Una de la matinada i 7 minuts, a segona hora de la nit dels ignorants, aquí a Catalunya Ràdio, al 93-207474, per si voleu fer alguna pregunta o si voleu respondre alguna de les qüestions que abans ens han dit els nostres oients. I a aquesta hora saludem en Josep Lluís des del barri d'Horta de Barcelona. Bona nit.
Hola, bona nit, bona nit.
Què tal,
Josep
Lluís?
Escolta, abans que tot, bona setmana, i dir-te que tu preguntaves aquesta frase de quina, cada acte té el seu, comporta el seu afany, o és així, però bé.
Sí.
Doncs jo, tan simple com dir que tota feina no requereix un esforç, l'esforç necessari per complir-la.
A cada acte li cal el seu afany.
Sí, afany és afanyar-se, és donar-se pressa o insistir en alguna cosa perquè surti bé.
Perquè surti bé, molt bé.
Afany és una cosa de persistir perquè surti bé.
Per aconseguir-ho, molt bé. Molt
per aconseguir-ho. Jo tinc tres preguntes per avui.
Sí.
Molt simples, molt entenedores. Quin és el festival de música més antic dels que se celebra en Espanya?
A Espanya,
Primavera, a tota Espanya, sí. Tipus Primavera Sound, que és rocks, on estigui el més antic,
sí.
De tants que hi ha, perquè n'hi ha molts a tota Espanya, sobretot a l'estiu.
Vale.
I després, l'edat també musical aquesta, l'edat que tenen els supervivents del grup, de Rolling Stones, perquè jo em consta que són molt grans.
D'acord.
I que estan en edat de residència, que els cuidin i encara estan...
I estan allà tocant el que poden, sí, sí.
Encara fan satisfaction, eh?
Exacte, sí, sí.
Està mentida. Els Rolling Stones...
Els Stones, l'edat que tenen els que queden en actiu, molt bé. I la tercera?
Els Stones, sí, no, sí. No els Rolling Stones.
Ja, però hi ha gent que els diu els Rolling Stones.
I la darrera, Marta Romagosa, és... Quina és la mascota més recordada de tots els Jocs Olímpics que s'han celebrat? La que es va fer més popular, la que més se n'ha parlat. Aquí vam tenir el Covid, però a Moscou a veure si tot deixa, i hem anat tot... I hi ha hagut moltes... A Los Angeles, em sembla que era un àguila, i de tots els jocs, hi ha tant d'hivern com s'estan celebrant ara, o d'estiu,
eh? O d'estiu, molt bé. Doncs apuntades queden. Perfecte.
La més popular. Bona setmana i a seguir celebrant que seguim vius cada dia.
Sí, senyor, i tant que
bon
sí.
Bon dia.
Adéu, sí, bona nit. La Maria Teresa, des de Valldoreix, bona nit.
Hola, bona nit. Mira, han preguntat sobre el bany de Maria, no?
Sí.
Pues resulta que el va inventar una senyora que era la primera alquimista de la història, que va viure en el segle III després de Crist. I era alquimista, li deia Maria la hebrea, perquè era jueva, o Miriam la profetessa. I va inventar aquest sistema de ficar un recipient amb un aigua bullent i per poder que els ingredients que ella feia servir per l'alquímia que s'anessin fent lentament i que no es cremessin i poder-los ella vigilar. I es deia bany de Maria, però ara s'ha convertit en bany Maria. I és la precursora de la química moderna, aquesta senyora.
Molt bé. Sí, senyora, molt bé.
I vam preguntar l'origen del català.
També vam preguntar, sí senyora, l'origen del català.
L'origen del català va començar quan els romans dominaven la península, menys el País Basc, van dominar tota la península. Barcelona, entre el segle VII i VIII, es va sorgir el català del llatí vulgar, o sigui, del llatí que parlava el poble, però va sorgir a Barcelona. Va començar el català, que és una llengua romànica, que són totes les llengues del Mediterrani, excepte el grec. I es van estenent per Catalunya, després es va estendre a les illes, a València, a Andorra, i després a l'Alguer també es parla català.
I va començar a Barcelona, diu?
Sí, entre el segle 7 i 8 després de Crist. Va sorgir del llatí que parlava el poble, va anar sorgint el català. I després les primeres escrits en català que es coneixen són les homilies d'Organyà al segle 12.
Molt bé.
I va reneixer molt a la baixa edat mitjana amb Joanot Martorell i després també Ausias Marc, i després a la Renaixença amb Víctor Balaguer, Carles Aribau, Verdaguer, i malgrat totes les repressions que ha tingut en les dictadures, el català encara està aquí.
Encara som aquí, sí senyora.
Encara som aquí.
Molt bé, Maria Teresa.
Som-hi, serem.
Sí, senyora. Moltes, moltes gràcies per tanta resposta. Gràcies. Adéu-siau. Déu-n'hi-do, totes les coses que estem aprenent moltes coses. La Montse ens truca al 932-07474 des de Granollers. Bona nit, Montse.
Hola, bona nit. Mira, que aquest dia vaig comprar una aigua embotellada, com sempre, i se'n diu aigua Sant Aniol.
Sí.
I és aigua volcànica. I quan vaig a casa, dic, pues, llegeixo l'etiqueta, no?
Sí.
I diu que s'ha de mantenir la nevera. Doncs, per què? Perquè és, no sé... Què li posen a les altres garrafes que no s'hagi de mantenir? Perquè jo no ho he llegit en cap més ampolla.
Que és a dir, l'ampolla diu que aquesta aigua s'ha de mantenir la nevera.
Sí, és clar. L'aigua de Sant Aniol, aigua volcànica, aigua viva.
Sí.
Doncs jo, esclar, veig molta aigua, i ja fa temps, i clar, jo volia veure una aigua bona, i no sé quina he de triar, perquè les altres no ho posen pas.
No.
I aquesta em trobo amb això. I clar, ja és un volum molt gran posar-lo a la nevera, uns 5 litres, i ja si tens una mica de mal a les mans i tal, ficar-li, però jo no sé per què. M'agradaria que em diguessin...
Per què? És curiós, clar.
La diferència d'aquesta amb les altres aigües, que no, Jo, em sembla que no ho he vist en cap més, eh? Vull dir,
jo crec que tampoc, és veritat, Montse. Sí, a més, a l'estiu molt bé, però a l'hivern potser que freda no ve de gust, tampoc, eh?
Jo m'agradaria molt que alguna gent... Si és volcànica, no, és que em sembla que deu ser de Cap Olot, no ho sé segur, eh? Perquè no ho he llegit bé, llavors. La lletra és bastant petita, però...
Doncs a veure si algun, algun ignorant ens ho pot dir. Si no, buscarem, els trucarem a veure què ens diuen, sí, sí.
A veure, sí, perquè, clar, jo... A més, jo no m'agrada l'aigua freda i l'haig d'escalfar cada vegada. Cada vegada que l'haig de treure de la nevera, si tinc 5 litres, i també recomana no canviar d'ampolla, a posar-lo a cap més d'ampolla, perquè, és clar, no sé per què, perquè no es contamini l'aigua una aigua amb l'altra, jo què sé.
Però
perquè...
és una garrafa, entenc, de 5 litres de plàstic normal, no?
Sí, és una garrafa, sí. I diu, no canvieu la d'ampolla, no la varieu. Doncs pues jo n'he posat amb ampolles de litre i mig, perquè això no...
Però és el que fa tothom, no? Diguéssim que no va servint aigua amb una garrafa de 5 litres.
Clar, és que això trobo, no sé, un misteri. O és molt bona o és molt dolenta, no ho sé.
Molt bé.
Després et volia dir una altra cosa, que això era, no, només era per dir-vos que jo us vaig dir que aquella companyia elèctrica, ara no me recordaré el nom, que...
L'Endesa, de la setmana passada, que ens van trucar algun oient? Sí.
Sí, però no és Endesa, és l'altre, el Naturgy.
Naturgy.
Sí, van tornar els diners l'endemà mateix.
Ah, sí? 100
i pico, sí, 100 i pico d'euros, perquè jo gasto poca energia i, bueno, m'han comprovat exactament.
És a dir, que es van equivocar ells, no?
Es van equivocar,
clar, però mira, si no ho arribes a veure,
si
cola, no? Clar, clar.
Més clar.
Doncs sí, vas fer la mar de bé, Montse. Com a mínim, que t'hagin tornat els diners, tu.
Sí, és clar.
A veure si averiguem alguna cosa del tema de l'aigua.
A veure, m'agradaria, eh?
Molt bé. Gràcies, vale, Montse.
Gràcies.
Abraçada, bona nit.
Adéu.
Adéu. En Miquel, des de Sabadell, bona nit.
Hola, bona nit.
Què tal, Miquel?
Pues mira, primer donar les gràcies a l'oient per la informació del català.
Sí, eh? Que vas fer tu la pregunta, i tant.
Sí, perquè m'interessa molt la història i la veritat és que és molt interessant.
Uh-huh.
Sí.
Molt
llavors
bé.
També volia fer una pregunta sobre el programa d'Enguàrdia,
sí.
D'història.
Sí.
M'agradaria preguntar-los si poden fer d'una altra manera per poder veure tots els podcasts que té, perquè a mi m'agrada molt. Però si jo vull veure, per exemple, el primer de tots, no el puc veure perquè tinc que tirar molt cap enrere i llavors és complicat. Això volia fer una, que és la pregunta.
Sí, com accedir als primers capítols de l'Enguàrdia, és això?
Sí, o si poden fer-ho d'una altra manera. Llavors, perquè si tenia el podcast, és que anava tirant cap enrere per anar mirant els
anys. Els anys diferents, sí.
Sí.
I no arribes mai al que tu vols
clar,
dir?
Clar, no arribo mai al primer, que és el que volia escoltar.
Ah, tu vols escoltar el primer de tots?
El primer i tots.
Els primers que es van fer, sí, sí.
Això, volia començar des del principi.
Clar.
Però, i llavors també volia saber com funciona un desfibrilador.
Molt bé. Com funciona un desfibrilador?
I per què no ho ensenyen a la gent com funciona? Perquè em sembla que jo crec que molta gent no ho sabria i és molt interessant també saber-ho.
Molt bé, perfecte. Doncs hem pres nota de tot, Miquel, a veure si et poden ajudar, com sempre, els oients. D'acord?
Moltes gràcies, molt amable.
Gràcies a tu. Adéu-siau,
bona nit.
Doncs mira, tenim respostes per coses que heu preguntat aquests últims dies i noves preguntes que obren nous horitzons. Jo ara el que faré, abans de la pròxima conversa, si us sembla, és dir-vos algunes preguntes que tenim encara també apuntades i que encara ningú ha respost. Per exemple, en Josep des del Parc Güell ens deia: quan era petit trobàvem crancs i tallarines a la platja, però ara ja no. Per què passa això? La Rosalia volia saber quin dia emetran per televisió el documental que ha fet la Sílvia Munt sobre Mercè Rodoreda. En Josep Lluís, des d'Horta, ja fa dies que va demanar si encara existeixen els after hours i encara ningú no ho ha contestat. L'Anna, des del Fort Pien, qui decideix la grandària, el tamany dels autobusos de Barcelona, perquè unes línies són més petits i altres són dobles o no. En Joan, des de Lleida, demanava fa unes setmanes enrere ja si els gossos també poden donar sang. I la Rosa, que vol saber on treballa actualment Josep Cuní, i això encara ningú li ha respost. Tot això són preguntes que hem fet o bé trucant al 93207474 o bé deixant-los al WhatsApp de la nit dels ignorants, que és el 667-220-148.
Avui començo. If you knew that you would die today, you saw the face of God and love, would you change? Would you change?
Els premis literaris poden servir, entre altres coses, per descobrir veus noves, veus que potser ja havien publicat, però que tu encara no hi havies arribat.
Es fa estrany no sentir aquesta veu, la de l'Anna Guitart, parlant de llibres a TV3. Feia anys que, amb el seu to didàctic de professora que en sap molt, ens explicava les bondats d'aquella autora novella o d'aquella altra plena d'èxit, ens presentava novetats editorials, petites o grans, o tenia converses relaxades i tranquil·les amb escriptors de tots els colors. Els seus eren programes que transmetien amor pels llibres i passió per la lectura. Després d'anys, ha deixat la seva feina perquè ha acceptat un nou repte professional. Des de començaments d'aquest any, és la nova directora de l'Institut Ramon Llull, l'organisme impulsat per la Generalitat, el Govern Balear i els Ajuntaments de Barcelona i de Palma, que s'encarrega de la projecció internacional de la llengua i la cultura catalanes. En aquesta nova etapa no deixarà els llibres de banda, però també s'haurà de fixar en la llengua i en la creació artística en totes les seves vessants, des de la música i el teatre, passant pel cinema, l'arquitectura o el disseny. Acabada d'aterrar en un càrrec que en el passat han ocupat, entre d'altres, noms com Vicenç Villatoro, Àlex Susana, Yolanda Bataller o Francesc Serés, aquesta nit volem parlar amb l'Anna Guitart sobre aquest nou repte. Anna, bona nit.
Bona nit, Marta Romagosa.
I enhorabona, perquè comences aquesta nova etapa, perquè ara sí que podem dir que avui comences gairebé, no?
Sí, sí, pràcticament.
Ara ja
sí,
ets a dins d'aquesta altra banda de l'escenari, podem dir, no?
Sí, i quina diferència, eh? Es fa estrany, això de ser d'altra banda, no? Per exemple, ara, no? Jo normalment sóc a la teva banda. Clar. Era a la teva banda.
Tu feies preguntes.
Jo feia preguntes, sí, sí, m'agradava molt fer preguntes.
I ara què passa? I ara hauràs de fer respostes.
Ara intentaré donar-te bones respostes. El que passa és que també has de tenir en compte, bueno, ja ho has dit tu, eh? Que estic una mica en pràctiques, per dir-ho d'alguna manera, eh? Encara porto la L de directora, però sí, sí, a l'altra banda i contenta, eh?
La L de directora, que no és poca cosa, malgrat anar a poc la feina ja l'estàs fent. Jo no sé si quan a tu et proposen aquest càrrec, tu penses molt, et sorprèn d'entrada, dius, un moment, que m'han dit, ho he sentit bé, jo estava fent una altra cosa, i això què és? Ja sé que veníem de muntar tota una fira de Guadalajara, per tant, sí, que tenies una feina de gestió en literatura, com a comissionada de la fira, molt important i amb un bagatge molt important. Però, clar, això és una altra cosa. Directora de l'Institut Ramon Llull són, com diuen els castellans, paraules majores.
Sí, sí, és uau.
És uau.
És uau.
Llavors,
sí, sí.
Jo vull ser en la teva pell en el moment que et proposen per ocupar aquest càrrec. A tu què et passa pel cap?
Doncs el primer que em passa pel cap, la trucada la fa la consellera de Cultura, a la Sònia Hernández, amb qui jo havia començat a tenir relació per la Fira de Guadalajara, una relació molt cordial, i em truca i em fa la proposta. I la primera reacció és, no, jo no puc dirigir Llull. O sigui, no, és una cosa que no em veig capacitada per fer. I aleshores, de seguida vaig dir, vols dir, trobes, però hi havia una cosa, o sigui, tenia ganes de dir-li, mira, gràcies per pensar en mi, però no, per moltes coses, per la responsabilitat, per com ho encaixes amb la vida personal, etc. Però sí que hi havia algú, això passa a vegades, no? Que tenim com una cosa a la panxa que et fa dir, espera, no diguis que no encara, dona-li una volta. Llavors li vaig demanar a la consellera si em podia deixar uns dies per pensar-hi, li vaig demanar si podia fer un parell de trucades estratègiques, perquè evidentment em va demanar que fos molt discreta, cosa que comprenc perfectament, havia de ser així, i em va donar tot aquest marge. I m'ho vaig estar pensant uns quants dies, i al final vaig pensar que era una oportunitat que si la deixava passar m'estava equivocant. I amb una mica de nervis, d'emoció, de por, no? Sí. Un cert neguit, doncs vaig trucar i mira, li vaig dir que sí.
Aquestes trucades estratègiques, que no vull saber a qui són, però sí, el teu entorn més, a qui tu pots consultar, et van empènyer o algú et va dir, vols dir que t'hi has de posar?
Mira, va ser impressionant perquè va ser... Oh, que bé! Digues que sí!
I, ah, sí?
Sí, de fet hi va una persona que em va dir, però per què em truca? O sigui, quin és el dubte, no? Com és que tu estàs plantejant, no? I sí, de seguida... Jo crec que em va convèncer una mica això, no? Perquè al final van ser, em sembla que van ser quatre trucades i les quatre van ser de... Ostres, Anna, que bé, t'agradarà molt aquesta feina, ho faràs molt bé, no dubtis, és un canvi molt important per tu. I llavors aquí dius, a veure, si la gent, que no només que t'estima, sinó que diguem-ne que té unes responsabilitats o que està en llocs que pot entendre la complexitat de dirigir l'Institut Ramon Llull, et diu que no deixis pas aquesta oportunitat, i després, clar, ho dius a casa, a la família, no? I als teus pares els hi surt una mena d'orgull preciós, I només jo crec que per la cara que posen, no? va ser molt bonic, perquè ho vaig parlar amb els meus pares un vespre que estaven amb el meu fill i se'n van anar a casa i els vaig explicar i la meva mare deia, ah, doncs sembla molt interessant. I el meu pare estava una mica com més callat i el dia següent vaig rebre un WhatsApp i em va dir, aquesta nit he estat mirant què és ben bé l'Institut Ramon Llull i estic emocionat que t'hagin proposat dirigir-ho. Estic tan orgullós. I clar...
Que bonic.
És que això va ser tan preciós. O sigui, en aquell moment vaig dir
clar,
que...
potser no tenia la ment en aquell moment per valorar-ho, perquè clar, no tothom coneix què fa l'Institut Ramon Llull.
Efectivament. I de fet, t'agraeixo que em convidis, perquè també em fa il·lusió poder parlar de l'Institut Ramon Llull i explicar què fa, no? Però sí, aquest moment va ser especialment maco.
Segurament això que li devia passar al teu pare li pot estar passant ara a gent que ens escolta.
Segur.
Que deu dir, i aquest Institut Ramon Llull... exactament què fa. Ja sabem que hi ha una persona nova al capdavant i que és una periodista, és una guionista que hem sentit i vist milions de vegades parlant de llibres. I ara ocuparà aquest lloc. Què els hi explicaries? Què és, què fa l'Institut Ramon Llull? Per què és tan important en aquest país?
Mira, l'Institut Ramon Llull és molt important perquè el que fa és agafar la llengua i la cultura catalanes i portar-les al món. O sigui, una mica la nostra feina és internacionalitzar la nostra cultura, portar-la fora. Doncs ara parlaves d'aquest vessant més literari, no? Doncs agafar els autors una mica com a Guadalajara, que quan vam anar a explicar, vam ser convidats d'honor com a Barcelona, vam portar un programa literari, uns concerts, unes arts escèniques, cinema, etc. I vam anar allà a explicar què és Barcelona culturalment. Doncs el Llull es dedica sempre a fer això, a fer aquesta projecció de la cultura de casa nostra i de la llengua, que jo crec que és molt important. De fet, en realitat, el més important és que ens coneguin fora. És a dir, és la gent de fora que ha de saber què és el Llull, quina feina fa, perquè ens reclamin, perquè ens demanin coses, perquè ens diguin, porteu-nos doncs, aquests escriptors, aquesta companyia, aquest director... Però jo crec que també és molt important que des d'aquí sapiguem que això existeix i que, a més, la cultura, la llengua catalanes, a fora les esperen. És a dir, a tot arreu on anem, hi ha molts llocs on tu hi vas i ja saben que arribes, o sigui, ja saben
que
has
arribat.
Saben que existim.
Que això és molt, eh?
Que això és molt.
Perquè a vegades aquí dins, el nostre propi país, hi ha gent que no sap que existim.
Doncs hi ha molts llocs on ho saben. Perquè s'ha fet molta feina, perquè el Llull l'any que ve farà 25 anys i han treballat molt. I una cosa que jo el Llull el coneixia una mica perquè aquests 2 anys de preparar la Fira de Guadalajara ho he fet molt colze a colze amb el Llull, perquè, de fet, era fins a cert punt una anomalia que això ho organitzés l'Ajuntament, que és qui em va contractar, i jo he estat l'Ajuntament, diguem-ne, però habitualment aquestes viatges cap a fora, diguem-ne, els organitza el Llull. Llavors, vam tenir claríssim de seguida que havíem de treballar de bracet. En realitat, jo m'incorporo al Llull en un moment molt bo, perquè tenen un equip que és fantàstic, que treballa molt bé, que té un nivell de rigorositat que no t'imagines, o sigui, que fan brillar cada cosa que fan, i m'he trobat amb un equip que realment creu molt en allò que fa, que això és importantíssim, és molt important.
Tu, un cop valorada i al capdavant d'aquesta institució, què creus què hi pots aportar en aquest Ramon Llull? Des del teu bagatge, perquè en definitiva ets periodista i ets guionista i has fet... has estat al costat de la literatura sempre, però aquí trobaràs altres finestres culturals. Què creus que hi pots aportar? Quin pot ser el teu granet de sorra? T'ho has pensat?
Aquesta és la pregunta que em feia, Marta, perquè pensava, a veure, ha de ser que aporti alguna cosa, perquè si no ja em diràs tu. Vull dir que l'Institut Ramon Llull va fent molt bé, no? I, de fet, t'he de dir que m'he incorporat una mica també des de la prudència. És a dir... l'Institut Ramon Llull funciona molt bé, a més funciona a llarg termini, vull dir que no tindria cap sentit que jo ara arribés i digués doncs això ja no ho farem, això tampoc, i començarem això, perquè són projectes que s'han de treballar molt, s'ha de tenir molta paciència per fer-los, i això m'agrada dir-ho, la gent a vegades troba que és una cosa menor, però la paciència, que és importantíssima per construir bé les coses, per si de cop doncs vols obrir una plaça d'universitat a no sé quin lloc és estratègic, això no es fa d'un dia per l'altre, no? Aleshores, jo estic una mica impregnant-me de tot, aprenent molt com funcionen, i crec que a partir d'aquí és quan realment podré dir, val, doncs això jo ho seguiria fent així, jo això ho faria diferent. A mi m'agrada molt, una cosa que m'ha agradat molt fer també en Guadalajara, perquè a més jo he estat autònoma 25 anys i he treballat molt sola, però a mi m'agrada molt treballar en equip. I amb Guadalajara ens hem entès molt bé, i jo crec que aquesta també és una de les coses, no?, de... estar al capdavant d'un equip d'una determinada manera, que jo crec que també la manera com treballem és molt important.
Mm-hmm. Has pogut parlar ja amb totes les institucions aplegades dins del Ramon Llull? Has fet allò, aquelles típiques reunions de l'inici d'una nova feina, de dir, doncs mira, sí, m'han demanat per aquí, m'han demanat per allà, podem aconseguir això o això altre? Coneixes a tothom ja?
Encara no. Encara he de conèixer tanta gent...
Clar.
Que encara no conec a tothom. Sí que quan arribes, no?, fas una presentació, el primer que jo volia fer era presentar-me a l'equip de Llull, no?, abans de mirar fora, sí que de dir, hola, doncs soc l'Anna Guitart i jo soc periodista i fins ara he fet això i tindré moltes ganes de conèixer-vos a tots, perquè crec que també és molt important saber com funciona el lloc on treballes i què s'hi fa i com s'hi fa. I a partir d'aquí, evidentment, doncs, també estic coneixent tota la gent que d'alguna manera puc implicar o demanarà que des de Llull ens impliquem per fer coses. Però hi ha tantíssimes coses, o sigui, hi ha tantíssima gent i organismes i feina per fer, que jo crec que estaré fent reunions encara durant uns quants mesos. De fet, altres, per exemple, l'Eduard Escofet, no?, de la Institució de les Lletres Catalanes, em deia, necessites un any. Necessites un any per entendre-ho tot, com va, com funciona, què vol dir exactament, perquè clar, hi ha coses fins i tot de vocabulari, no?, que jo no he utilitzat mai i que ara estic més vinculada a l'administració, i coses que també has d'aprendre, no?
No, que després tu tens una tasca molt concreta i després hi ha aquell soroll polític pels costats que tu no n'has de fer cas en principi, però que hi és, i que si València, i que si les Illes Balears, i que si no sé què, i que si aconseguirem això, i això són figues d'un altre paner, segurament, no?
Sí, jo crec que has de tenir clara la feina que vols fer, com la vols fer, i... tenir molt clar també que formes part d'un govern, clarament, i anar alineats. Jo estic molt còmoda, i ara mateix la veritat és que estic molt còmoda, estic treballant molt bé en aquest sentit, i de moment no tinc absolutament cap queixa, i és el que tu dius. El soroll serà sempre, i a més ho sabem també en tots els àmbits,
sí,
perquè fins i tot...
El minut 1, sembla que ja vaig veure gent que, sense saber res, ja començava a criticar que haguessis agafat el càrrec, que dius, voleu deixar la gent treballar en pau, no?
Sí,
les xarxes,
sí.
Això ho tenen, eh?
Sí, però al final també hi ha una solució, que és la que he pres jo, que és marxar de la xarxa.
Ah, sí?
Sí, vaig deixar X. Sí, 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 perquè la veritat és que em va semblar que no m'aportava res. Jo respecto totes les opinions, només faltaria, sobretot si es diuen amb respecte, i aquesta, per exemple, sé perfectament a què fa referència. Però jo, com et dic, ho respecto. Si, sempre que la gent argumenti o et digui coses, les crítiques, per exemple... A veure, a ningú li fa il·lusió que li facin crítiques ferotges.
No, però abans vegades... de començar res.
Sí, saps? No, evidentment, però o quan ja has fet alguna cosa, no? S'han d'entomar, també, perquè a més, quan passes a ser... Bueno, passes a ser... Quan ets periodista, tu saps perfectament, ja estàs exposada a la cosa pública, ja saps que la gent et pot dir coses.
O bones o dolentes.
O bones o dolentes, i això també va amb els càrrecs, no? Quan vaig acceptar a Guadalajara, sabia que hi havia el risc, doncs, per exemple, a Guadalajara implicava fer una llista d'autors. Jo sé que hi ha alguns autors que estaven enfadats perquè no eren a la llista.
Ja, però no, però tothom no podia anar a Guadalajara.
Aquest és el tema. I tampoc pots deixar de fer una feina pel que diran a Twitter, no? Això seria ridícul.
Està clar, sí, està clar.
Seria ridícul.
El que, amb el que crec que ens posarem d'acord és que està clar que el Ramon Llull el que ha de fer és promocionar la llengua i la cultura catalanes en un moment, l'actual, en què totes les enquestes ens diuen que el català està en retrocés.
Sí, sí, evidentment és una preocupació. El que passa és que aquí, diguem-ne, que estem com molt endreçats, no? I tenim un departament fantàstic de política lingüística que s'ocupa d'això, no? Que a més és de creació molt recent i crec que fa molt bona feina precisament en aquest sentit, i a mi em toca fer, no? Des de Llull ens toca fer una altra feina que és cap a fora, però que jo crec que també és molt important, perquè, per exemple, el Llull té lecturats, o sigui, té estudis catalans a 130 universitats.
Sí, i tant.
A 130 universitats diferents que estan entre les més importants del món. Jo crec que això és molt important, perquè això és una llavor que plantes d'estudiants que s'interessen per la teva llengua, per la teva cultura, que potser després seran ells mateixos els que vulguin fer de professors, i jo crec que això és importantíssim, que des de fora hi hagi aquesta curiositat, aquestes ganes de coneixement. Jo crec que és una feina molt important, i 130 estudis catalans.
Sí, arreu del món.
Arreu
és que,
del
clar,
món és molt
impressionant.
Jo tinc
dades de més de 7.000 estudiants matriculats.
Sí, és una barbaritat.
Sí, no a Madrid, no, arreu del món. Sí,
i això
llocs.
És el que et deia abans, no es fa d'un dia per, no es fa d'un dia per l'altre. Hi ha molts moviments estratègics, i això que en diem la xarxa Llull, per mi és una de les coses que, quan vaig arribar a Llull i m'ho van explicar bé, vaig pensar que s'havia fet una feina meravellosa.
Per fer aquest càrrec, per ser directora del Ramon Llull, tu has hagut de deixar la feina als mitjans. Ho trobes a faltar, una mica?
Sí, sí que ho trobo a faltar. Sí, sí, ho he trobat a faltar de seguida perquè a mi m'agrada molt la meva feina als mitjans. I també perquè, clar, deixes coses i llavors veus que, doncs, aquell col·loqui que feies tu ara el fa aquella altra persona, no? Aquell article que tal, doncs ara li han donat... Com és lògic, i és fantàstic, i a més em sembla molt bé que sigui incompatible, perquè crec que quan tens un càrrec com aquest,
sí, sí,
el que no pots fer és fer-ho tot. Està bé que hi hagi feina per tothom, no? Però sí que ho trobo a faltar, i sé que ho trobaré a faltar, però molt contenta. Ho he pogut fer durant molts anys, he tingut també el privilegi de ser una periodista cultural molt activa, cosa que realment, creu-me la paraula, és privilegi,
sí.
No es pot dir d'una altra manera, però estic molt contenta d'haver triat el Llull. Vull dir que m'enyoro, però és un enyor que no em fa mal, perquè ha estat una decisió molt conscient.
I tu, que has fet tantes, tantes preguntes a tants escriptors, què li diria l'Anna Guitart periodista, o què li preguntaria a l'Anna Guitart directora del Ramon Llull? I amb això acabem.
Uau.
Has pensat?
No, mira, ho estic pensant ara.
Clar, aquella periodista que tot el dia
què
feia preguntes.
Diria?
La Guitart periodista, què li diria a la Guitart directora del Ramon Llull? O què li preguntaria?
Hi ha diferents coses, perquè una de les coses que li preguntaria és què tal això de no treballar després de sopar, no? Perquè, clar, la Guitart periodista venia de ser autònoma. I ser autònom, si és periodista cultural, vol dir que treballes de dilluns a diumenge, i això sí. Ho agraeixo, no? Hi hauria una vessant, potser podria ser aquesta, més des de l'humor, evidentment, eh? Què li diria? M'ho puc pensar i t'ho vinc a dir un altre dia?
Sí.
O truco un dia, perquè jo us escolto.
Ah, doncs sí.
Llavors, si no, el que faré és trucar.
Truca i digues, ja sé què li preguntaria l'Anna Guitart periodista.
Els pobres ullets fliparan, diran, aquesta senyora
no,
que truca
perquè...
ara,
no.
Què està dient?
perquè ja direm que ve de l'entrevista que et vam fer en un Avui començo, ser directora del Ramon Llull.
Penso.
Tu penses i ens truques un dia i ens ho dius.
Mira que normalment no em quedo sense preguntes.
Ja,
eh?
Ja, ha sigut una...
Ara m'has desarmat,
no t'he avisat, però està bé. Perquè
no està bé que no m'avisis.
Així tu pots pensar.
Clar, doncs hi pensaré.
I la pròxima vegada que vinguis te la farem. Te la farem,
aquesta pregunta. Perfecte, quan tu vulguis. Jo hi vaig pensant per si de cas. No moltes... trucaràs demà passat.
No.
Perfecte.
Moltes gràcies i molta sort.
Gràcies per convidar-me. Enhorabona pel programa. M'agrada molt escoltar-vos.
Doncs mira, aquí serem. Ja ens trucaràs.
Fantàstic.
Bona nit.
Bona nit.
Ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Doncs vinga, que el 932017474, ara ens truca la Fina des de Nou Barris a Barcelona. Bona nit.
Bona nit, bona noche. Mire, brevemente tres preguntas.
Digues.
Yendo del metro se oyen unos cri-cri de grillos. Servidora que es de pueblo, me acerca a mis orígenes, me lo dices. Y unos grillos que se asemejan a los de verdad. Y pregunto, ¿son estos de laboratorio musical o son auténticos? Lo digo porque es que un día que bajábamos las escaleras a Plaza Vera y Amat, nosotros, había uno en una esquina y mi madre, ¡uy! Dice un grillo, lo cogimos y lo llevamos al verde de fuera. Porque en las macetas nuestras también ha venido alguno. Digo, a veces es que son de verdad. Y en varias estaciones de metro los hemos escuchado y... cri, 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 uy, qué maravilla, ¿no?
¿Ah, sí?
Nos acercamos a lo ecológico, a la naturaleza, venga, en medio del asfalto.
Vol saber si són els grills normals, ¿eh? Els que coneixem.
Els mateixos.
Vale,
una altra cosa.
Una. Què més?
A l'aigua de Carabanya, això l'he sentit de dir aigua de Carabanya, això què és?
Aigua de Carabanya, ni idea.
Aigua de Carabanya, sí, sí, sí. Dos. Y la tercera, mire, yo ando como loca buscando, pero más que loca, estas grabadoras antiguas que metes una cassette dentro.
Sí.
Y es que ya ahí escribo todo, de ahí lo paso al ordenador o no
sé. Sí, como has dicho algún día, sí.
Sí, pero tiene que ser de la Casa Sanyo, que es la que yo... Y he oído que ha cambiado de pero bueno, la de la Casa Sanyo. Y a ver si hay en Barcelona de estas tiendas antiguas, por lo antiguo por ahí, bazares, especializados en que tienen restos de in illo tempore. aquellos ya muy pasaditos.
Molt bé.
Que en antigüedades, que tenga cosas antiguas.
Sí, 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 vale. Que, i que funcioni. Sí, sí, tant.
He de buscar, sí.
Molt bé, Fina, doncs apuntat.
Dos reflexiones que las tengo escritas bueno, y publicadas para irse a dormir y estar bien. Dice, tengo dicho, escrito, los sueños que se materializan demuestran que no es vana la ilusión que los fabrica. Por lo tanto, soñemos. Todo aquello que tenemos a la mente, somos como torres de control, lo pensamos, lo lanzamos y la torre de control llamada universo nos lo devuelve a la larga en forma de realidad. Pero hay que visualizarlo y vivirlo como si fuese. Uh-huh. O sea, que soñar, que cuesta poco, con aquello que nos gusta, aquella amistad que hace tiempo que no vemos, una discordia que tenemos pues con alguien y la podemos arreglar. Vale. Y finalmente, dentro de todos nosotros, habita un ser superior, nuestro peor enemigo o nuestro amigo mejor. Escúchale, es nuestro yo. Nosotros no somos uno, somos dos. El que lleva la chispa divina, el bueno, el de verdad, nuestro yo superior, y el terrenal, el bruto, el atontorrón, que hacemos y cometemos errores porque no escuchamos. Uh-huh. En una breve meditación y preguntamos a este gran amigo que llevamos dentro a la hora de tomar una decisión, etcétera, etcétera.
Molt
solamente.
Molt bé, Fina, doncs gràcies.
Vinga,
bona nit.
Com ja sempre, que... doña Marta.
Gràcies, adéu. I en Guillem des del Fort Pienc, a Barcelona, bona nit.
Hola, bona nit. Mira, precisament el que demanava la Fina, pues, jo també la remetria quan l'altre dia al Mercat dels Encants, que hi ha alguna parada que venen equips d'àudio antics. Mm. I també volia preguntar i contrastar la meva opinió, perquè a vegades es afirma així amb molta lleugeresa la comparació entre èpoques i, per exemple, diuen el meu avi o el meu pare només treballant es va poder comprar un habitatge, en canvi ara no pots. I segurament és cert, però jo crec que la gent simplifica molt i a lo millor soc polèmic, però jo ara veig que hi ha molta oferta cultural i si vols diguem, consumir cultura, se t'escapen els diners i no tens per a pagar ni un lloguer ni una hipoteca, no? Llavors, és possible que ara, la pregunta seria, és possible que ara hi hagi tanta oferta cultural i de lleure i etcètera que els nostres avis no tenien i, per tant, no podien gastar-se tants diners el que la gent jove es gasta ara. Uh-huh. Saps? Perquè, no sé, hi ha anuncis de milers de festivals musicals i, clar, la gent fa turisme musical, viatja a tot arreu del món i, clar, tot això abans no es feia. Clar. I crec que, ara, i que això no es té en compte. Però només això.
Sí, sí, una bona reflexió.
Sí, de veure els oients que en pensen d'això, d'aquest raonament.
Molt bé, doncs aquí queda, Guillem, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Que vagi bé, bona nit. Doncs d'aquí un minut, no, d'aquí no, passa un minut de 3:45 de la matinada, tenim temps, per fer una pregunta contestada, una, si tenim temps, vinga. Amb la música de Núria Graham ens traslladem a Vic perquè fa unes nits en Joan des de Vallcarca, Barcelona, demanava què se n'havia fet del ninot de Can Forç de Vic. Doncs mira, Joan, ens respon en Xavier Cervera, que és guia turístic de la ciutat de Vic.
Us explicaré una mica tots els relats que he recollit sobre el famós ninot de Can Forç. El ninot de Can Forç estava present a l'aparador d'un establiment, la Casa Forç, que era una camiseria i casa de confeccions, i la publicitat de fa un segle, en algunes publicacions de la ciutat, ens diu que era la plaça Major número 47, molt a prop de l'Ajuntament, a les voltes de Llevant. Sembla ser, pels reculls que jo he pogut fer, que aquest ninot, que era articulat, que portava un sistema amb electricitat, es podia endollar i movia el cap, era un atractiu especialment molt preuat i molt buscat pels infants que diàriament volien anar a l'aparador de Can Forç a veure el ninot que es movia. Aquest ninot, pel que jo he pogut saber de persones grans, havia estat comprat per part de la gent de Can Forç a l'Exposició Universal de 1929. I va estar en funcionament fins als darrers anys de l'existència de l'establiment, que no ho sé del cert, però tot apunta que va ser la dècada dels 60, com molt principis dels 70. Després va anar venut en una casa que deien a Can Penja i Despenja, que hi havia articles d'ocasió, i pel que he pogut saber, una altra persona de la ciutat el va comprar i el conserva. Això és tot el que puc saber i que us puc explicar.
Doncs moltes gràcies, Xavier. Joan, esperem, com a mínim, haver-te ajudat una mica.
Contes per anar a dormir amb Anna Maria Ricart.
Va, que arribem al final d'aquesta primera edició de la setmana de la Nit dels Ignorants i sempre ho fem amb aquella expectativa de saber a veure qui haurà triat l'Anna Maria Ricart. Bona nit.
Bona nit.
Qui haurà triat per tancar tots els programes de la setmana amb aquests contes i què? Què dius?
Doncs ens traslladarem a Israel aquesta setmana, Marta.
Ah, sí?
Amb un llibre de relats que es diu Les edats de l'home, d'Edgar Keret, traduït de l'hebreu per Paul Sánchez Keigli i publicat per la Segona Perifèria.
Molt bé, m'hauràs d'explicar tot, perquè no sé qui és, res ningú.
No, jo també, ho he investigat tot també, perquè tampoc sabia.
Molt bé.
El Paul Sánchez Keigli, que és traductor i periodista especialitzat en Orient Mitjà, diu el pròleg, fa un pròleg molt, molt, molt interessant, que la literatura d'Edgar Keret, plena d'humor negre, situacions passades de rosca i molt masculina, hem de dir, és una bona manera de conèixer Israel. De fet, ella explica que quan va arribar al país, i va estar una temporada, les seves companyes de pis li van regalar un llibre de relats de Keret i li van dir que si volia conèixer Israel l'havia de llegir.
Ah, sí?
Primer no ho va entendre, diu, perquè els contes no parlen del conflicte amb els palestins ni de la història d'Israel ni res. Però després va veure que aquests esclats d'absurd que apareixen als relats expliquen aquest país. En paraules seves, diu, un país sempre a punt d'esclatar i alimentat per un corrent subterrani de violència.
Ah, ara ho entenc.
Paul Sánchez ha fet una selecció de 47 contes de l'autor israelià, nascut a Tel Aviv el 67, i l'ha estructurat a partir de, com diu el títol, les edats de l'home. Els primers contes ens transporten a la infantesa, després l'adolescència, la joventut i la maduresa, i hi ha un últim conte que està situat en un últim apartat que es diu Ultratomba.
Ui, molt bé.
Anem veient l'evolució dels personatges protagonistes, com van creixent, i a través d'ells també doncs veiem
el país, no? Dius, clar, ens has explicat els contes a partir del que diu el traductor, no?, que deies que és un periodista especialitzat en Orient Mitjà, però què diu l'autor?
Doncs he buscat entrevistes, n'he trobat una al diari cultural digital Núvol, on l'Edgar Keret diu... Per mi les històries són escape rooms.
Ah.
Diu, agafo un personatge i el llenço al bell mig d'una situació inhumana. I la intenció és demostrar-me que fins i tot en el pitjor dels casos es pot mantenir la humanitat.
Carai.
I m'ha semblat molt interessant. A banda d'això, només dir que la màgia és present en diversos relats, perquè ella explica que de nen va ser mag aficionat, diu que era molt dolent perquè era maldestre.
Que es veia el truc, vaja.
Exacte. Però que... Diu que alguna cosa d'això ha conservat en la seva faceta d'escriptor. Diu, el fet d'ampliar, de fer més grans les regles de la realitat, no? Diu, aquí no hi ha res i ara trec un conill del barret.
Sí.
L'escriptor pot fer el mateix. I cita Kafka i diu, l'autor agafa un home i el converteix en una panerola.
Clar, sí, senyor. Molt bé. Això.
Doncs és Les edats de l'home, d'Edgar Keret, traduït de l'hebreu per Paul Sánchez Keigli i publicat per la Segona Perifèria.
I el conte amb què arrenquem la setmana, per tant, el conte d'avui...
Es diu...
Com?
Trencar el porquet.
Molt bé, doncs vinga, trenquem el porquet.
Vinga. El papa no volia comprar-me un ninot d'en Bart Simpson. La mama sí que volia, però el papa no em deixava tenir-lo perquè diu que sóc un mimat. Comprar per què? Va dir-li a la mama. Per què li hem de comprar? Només ha d'obrir la boca i ja et poses a les seves ordres. El papa diu que no tinc respecte pels diners i que si això no ho aprenc ara que sóc petit, quan ho aprendré? Els nens que els compren ninots d'en Bart Simpson per la cara, quan creixen s'acaben convertint en bandarres que roben els quioscos perquè s'han fet a la idea que tot el que volen ho poden aconseguir per la cara. Així que en comptes d'un ninot d'en Bart, em va comprar un porquet lleig de porcellana amb un forat allargat a l'esquena. I ara quan creixi seré un home de bé, ja no seré un bandarra. Ara cada matí m'he de beure un got de Colacao, encara que em faci fàstic. Pel Colacao amb tel em donen un xèquel. Sense tel, mig xèquel. I si just després ho vomito, doncs no em donen res. Les monedes les fico pel forat que té el porquet a l'esquena, llavors, quan el mous, fa soroll. Quan el porquet tingui tantes monedes a dins que quan el mogui no faci soroll, llavors tindré un ninot d'en Bart Simpson amb monopatí. Això és el que diu el papa. que fer-ho així és educatiu. És simpàtic, però, el porquet. Té el nas fred quan el toques i somriu quan li fiques un xècal a l'esquena. I també quan només li fiques mig xècal. Però el millor és que si no li fiques res, somriu igual. I li he posat un nom. Li dic Pesason. El mateix nom de l'home que abans vivia a la nostra bústia i que el papa no n'ha pogut treure el cartellet. El Pesason no és com les meves altres joguines, és molt més tranquil. No té llums ni fa virgueries i tampoc té bateries que el deixin tot brut per dins. Només has de vigilar que no salti de la taula. Pesason, vigila, que estàs fet de porcellana, li dic quan l'enxampo a jupinça i mirant al terra, i somriu i espera amb paciència que l'agafi per baixar-lo. M'encanta quan somriu. Només per ell em bec el colacau amb tel cada matí per poder ficar-li el xèquel a l'esquena i veure com el seu somriure no canvia ni una miqueta. T'estimo, Pesason, li dic després. Sí, t'estimo més que el papa i la mama. I sempre t'estimaré, passi el que passi, fins i tot si robes els quioscos. Però pobre de tu si saltes de la taula. Ahir va venir el papa. Va agafar el Pesason de la taula i va començar a sacsejar-lo de cap per avall com un salvatge. Vigila, papa, vaig dir. Faràs que el Pesason tingui mal de panxa. Però el papa no va parar. No fa soroll. Saps què vol dir això, jo, avi? Que demà tindràs un Bart Simpson amb monopatí. Val, papa, vaig dir. Un Bart Simpson amb monopatí. Val, però deixa el Pesason que es trobarà malament. El papa va tornar el Pesason al seu lloc i va anar a buscar la mama. Va tornar al cap d'un minut arrossegant-la amb una mà. I a l'altre portava un martell. Veus com tenia raó, va dir a la mama. Així sabrà apreciar les coses, oi que sí, ja ho vi? I tant que sí, vaig dir, esclar. Però per què portes un martell? És per tu, va dir el papa, i me'l va posar a la mà. Però vés en compte. I tant que anirem en compte, vaig dir. I vaig anar amb molt de compte. Però al cap d'uns minuts el papa es va cansar i va dir, va, trenca el porquet d'una vegada. Què? Vaig preguntar. Vols que trenqui el Pesason? Sí, sí, el Pesason, va dir el papa. Va, trenca'l. T'has guanyat el Bart Simpson aquest que volies. Has espancat molt per aconseguir-ho. El Pesason em va mirar amb un somriure trist de porquet de porcellana que entén que ha arribat a la seva hora. Que el bombin al Bart Simpson. Volen que li clavi una martellada al cap a un amic? No vull cap Simpson. Vaig tornar-li el martell al papa. En tinc prou amb el Pesason. No ho has entès, va dir el papa. Que no passa res, això és educatiu. Va, ja el trenco jo per tu. El papa va aixecar el martell i vaig mirar els ulls trencats de la mama i el somriure cansat del Pesason. I vaig entendre que tot depenia de mi, que si no feia res, ja era mort. Papa, em vaig agafar a la seva cama. Què vols, jo, avi? Va dir el papa, aguantant el martell en l'aire. Vull un altre xèquel, sisplau, vaig suplicar. Vull ficar-li un altre xèquel demà, després del colacau. I després el trenquem, demà, t'ho prometo. Un altre xèquel? El papa va somriure i va deixar el martell a la taula. Ho veus? He fet que el nen prengui consciència. Sí, consciència, vaig dir. Demà. Em notava les llàgrimes a la gola. Quan van sortir de l'habitació, vaig abraçar el Pesason ben fort i vaig plorar moltes llàgrimes. El Pesason no va dir res, només tremolava en silenci els meus braços. No pateixis, vaig dir-li a cau d'orella. Jo et salvaré. De nit, vaig esperar que el papa acabés de veure la tele al menjador i se n'anés a dormir. Llavors em vaig aixecar sense fer soroll i em vaig escapolir amb el Pesason pel balcó. Vam caminar molta estona junts en la foscor fins que vam arribar a un camp de cards. Els porquets us agraden molt als camps, vaig dir al Pesason quan el vaig deixar a terra, especialment als camps de cards. Aquí estaràs molt bé. Vaig esperar resposta, però el Pesason no va dir res i quan li vaig tocar el nas per dir-li adéu em va mirar tot trist. Sabia que no em tornaria a veure mai més.
Que és molt trist.
Ui, el pare l'endemà.
Ui, el pare l'endemà.
És molt bonica la relació bonica. Del nen amb el porquet.
Amb el porquet. Sí.
El porquet que no fa res.
Però per ell sí, ho és tot, ho és tot. Que bonic, molt bé. Demà més, demà més les edats de l'home. Moltes gràcies, Anna Maria.
A vosaltres.
Val a dir que jo a partir d'avui em miraré les guardioles, que són un porquet, d'una manera
molt més diferent que no pas abans, perquè, clar, li ha donat tanta vida aquest conte d'Edgar, Ed, amb T, Edgar Queret, que no coneixia de res jo aquest autor i que l'hem descobert ara amb l'Anna Maria, que no es pot mirar a partir d'ara les Guardioles de Porquets de la mateixa manera. Un dia un oient va preguntar per què i ens ho van explicar. Doncs ara només falta donar-li aquesta vida perquè mai més pugui mirar una guardiola amb un porquet si no em dona una mica de tristesa i de... Aquell pobre no vol pas trencar-la, la guardiola, que és el seu amic. Va, que arribarem a les 2 de la matinada, d'aquí un minut i una miqueta més. Això vol dir que tanquem aquesta primera edició de la Setmana de la Nit dels Ignorants. Déu-n'hi-do tot el que hem arribat a aprendre avui, totes les preguntes, moltes de les quals contestades, per cert, i totes les respostes que ens heu fet. Així que gràcies, com sempre, per participar. I he començat el programa dient que molts dels oients que divendres vau anar a Tarragona i em anàveu dient jo escolto, però no truco. I jo deia, no, és que heu de trucar. Perquè aquest programa, la seva columna vertebral és aquesta. Jo espero que aquesta setmana tots aquests que vau venir a Tarragona a veure'ns i ens vau dir, em veu dir que trucaríeu, doncs que això acabi passant en aquests pròxims dies. Podeu trucar o deixar, com sempre, el missatge al WhatsApp, que va per ser el primer dia, si voleu, doncs el 667-220-148. Tornem demà a partir de les 12 de la nit, amb més preguntes, amb més respostes i amb més converses. Que descanseu. Bona nit.